I ara dedicarem aquests minuts del programa a parlar d'art amb la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i gratuïta. Com sempre, l'últim dijous del mes el que fem és obrir la mirada a un dels artistes universals.
El Cub Blanc.
I per això tenim un cop més a l'estudi el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Oh, bon dia, Raquel.
I també ens acompanya la Rosa Dopazo, Sanjaic. Rosa, avui tenim molta curiositat. A veure, per on vols començar?
Avui farem una artista que a més va ser una dona valenta, amb molt caràcter i que va estar pràcticament dos segles desapareguda de la memòria de la gent que ens agrada l'art. Per què? Pues perquè, bueno, no podia ser que una dona fes el que ella feia i, per tant, van preferir atribuir-ho des del seu pare fins a 50.000 persones diferents abans que ella. Va desaparèixer de la memòria. I, a part d'això, té una vida certament, bueno, impactant, com els seus quadres, ja ho veureu.
Això recorda fa un parell de mesos que vam parlar sobre Camille Claudel.
Vale. És jo diria que podria ser tot el contrari de Camille Claudel. Tot el contrari. Tot ben bé no, perquè també era artista bona com ella, però era una persona que creia molt en ella com a persona, com a dona i com a artista, i que no es va deixar trepitjar. I Déu-n'hi-do quin caràcter.
S'ho va creure, que és important.
Sí. Clar, això és important, no? Sí, perquè també va tenir una vida complicada,
no? Molt difícil,
no?
Molt difícil.
I difícil, però ella difícil, empoderada, sí. Que això és important.
Ah, exacte. Deixeu que comenci amb un poema d'una altra senyora, era una monja, del segle XVII, una mica més endavant que ella.
Qui era?
Era Sor Juana Inés de la Cruz.
Pensaves a parlar de Hildegarda.
No, Hildegarda de Bingen és del 12, però bueno, també era una senyora...
Molt interessant.
Però Sor Juana Inés de la Cruz té unes paraules que tenen molt a veure, i ho veurem més endavant, amb els quadres d'aquesta artista.
Doncs vinga, que la Bea ens posi en situació, que ens posi una música, i mentre vas llegint doncs, aquest fragment...
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? I ho deixo aquí. ¿Vale? És una senyora que es queixa del tracte dels homes, de que no s'ho aclareixen, de que hi ha un fragment en el que diu que es queixen quan no els hi fan cas, i quan els fan cas els tracten de tontes. I això no es fa. Doncs, heu que heu vist que...
M'encanta perquè és tota una declaració de principi. És molt actual. No sé de quan és aquest text, però molt
del
vigent
17,
encara.
Del 17. Imagina.
Del 17, o sigui, és més tard que Artemisia?
Una mica... O sigui, Artemisia és del 17 de principis i aquesta és de mitjans. Vale? Però és del 17. I fixeu-vos que el 17 la dona, després la rebaixaran... però vol tenir veu i no li deixen tenir veu. Llavors, unes ho fan en poesia i les altres ho fan en pintura. ¿Vale? Llavors, ara anem a veure aquesta Artemisia, que és, a mi m'encanta. És molt, molt, és molt ferma, molt. Mira.
Artemisia Gentileschi.
¿Vale?
Italiana.
Exacte. Fixeu-vos que tu recordaves la de Camille Claudel, que vam dir pues no té per què haver-hi un art femení.
Exacte, la mirada femenina en l'art, si existeix o no existeix. No?
Doncs com ara és? Em contradic a mi mateixa. Perquè a vegades sí que hi ha una mirada femenina de les coses, sobretot quan les coses t'afecten. ¿Vale? Fixeu-vos que si no t'afecten, no, si jo pinto o faig una escultura d'una aranya, no té per què manifestar la meva feminitat o no. Però Artemisia és diferent. Artemisia forma part d'aquestes dones que fan art i que són Dones invisibles, la primera de totes, era una pintora mossàrab, que era Ender, vale? I anem tirant, doncs, Sofonis van Gisola també, vale? I ella, fixa't, Artemisia Gentileschi, que es pinta, s'autorretrata ella mateixa, en la alegoria de la pintura que li encarrega un rei anglès, passa una temporada a Londres amb el seu pare, i fixa't quin escorzo tan fantàstic que té, és una gran pintora, molt admirada per la gent de la seva època, és a dir, en el 17 ella va triomfar, després va desaparèixer, després van dir, no pot ser, vale? I era filla d'un pintor.
O sigui, després va desaparèixer, no pot ser, perquè era massa important, no entenc?
Perquè no s'entén o no es vol acceptar que una dona pinti tan bé.
Clar, que tingui aquesta rellevància,
tingui aquesta
rellevància,
no?
En un món d'homes.
Vale? Llavors, ella, ja es veu amb aquesta firma, és una senyora de caràcter, que és filla d'un pintor, el seu pare, doncs, i com sol passar, els pares, pintors, s'ajudaven dels fills. No sabem quanta quantitat de noies, de nenes, filles de pintors, i ens hem perdut a la història. Només algunes han arribat a nosaltres, i entre elles aquesta.
Amb quina edat va fer aquesta obra?
Aquesta ja era més gran, ja era cap a finals de la seva vida. Aquesta ja era més gran, o sigui, quan es va retratar. Bueno, no, ja ho veus, finals no necessàriament, però ja era una persona adulta, ja era madura. Però justament enllaçant amb el que tu dius, Gerard, les primeres obres les fa de molt petitona. I quan parles de l'edat, amb Artemisia sempre hi ha un dilema sobre l'edat, perquè allò que li va passar al principi de la seva vida marcarà que en els documents surti sempre amb 2 anys de diferència sobre la seva edat real. I ara explicarem per què. Vale? Llavors, bueno, fixa't que ell, el pare, doncs, bueno, és un senyor que té un taller de pintura i que forma part d'un conjunt d'autors que són seguidors de Caravaggio. Amb tot el que ser seguidor de Caravaggio representa, doncs el clarobscur, el tenebrisme, uns temes molt, molt forts, molt teatrals, I la nena és la seva deixeble, l'ajuda, bueno, com tots els ajudants fan, doncs des de fent paper, fent elements secundaris, fins al fons, fins al que sigui, i comencem a veure amb aquesta senyora una sèrie de temes purament femenins. Sí, Lucrecia, Bersabé, Judit, Cleopatra, és a dir, però dones de caràcter ja molt fort.
Això t'anava a dir, no només en un univers femení, sinó a més amb dones molt potents, no?
Exacte. I comencem a veure-la amb una pintura que no té res a envejar ni a Caravaggio, ni a Rembrandt, ni a Rubens. De fet, agafa tot el que pot de cadascun d'ells, però això ho fa qualsevol gran pintor.
Ho agafa perquè ella ho estudia,
clar.
Perquè s'hi va formant, anant veient les obres, o perquè és deixeble d'algun d'aquests
artistes? No, ella està en el taller del seu pare, però com a pintora té contacte, té la possibilitat de veure aquestes obres, com per exemple, penseu que en l'època la possibilitat de que els pintors anessin a veure altres obres i de més hi era, vull dir que forma part d'un cercle d'artistes d'una certa rellevància, d'una certa importància. Llavors, la primera de les obres amb les que trobem associat el nom d'Artemisia és una obra que era bastant habitual, sobretot a la pintura italiana, que és el tema de Susanna i els vells. Aquí comencen a ballar xifres, però és un tema bíblic, és una pintura bíblica, i anem a posar-ne un, per exemple, que no és d'ella, o dos, que hi veieu?
Doncs veig una dona mig nua, bueno, nua només amb un llençol, amb una cara de por, no?, de terror, perquè hi ha un home que li està dient que calli, no? Sembla que té una mà a la boca, que li
que
està...
calli, tu no diguis res.
Tu no diguis res, exacte.
I a l'altre, què veus, també?
També la mateixa situació, però la dona no és conscient, no?, de que hi ha darrere seu dos homes que també, doncs,
que també estan
silenciant, doncs, aquesta dona, o l'estan mirant.
Fixa't que el tema de Susanna i els vells era un tema que agradava als pintors del 17 perquè, pobrets, permetia fer el nu femení, perquè si no n'hi havia manera,
Clar, o sigui, l'Església m'encarrega temes i sempre els he de fer vestits a les senyores. Llavors, representa l'ideal de bellesa femenina d'aquella època, que ja veieu que està planeta i tal, i és la idea de un tema molt tractat, per exemple, en teatre i demés.
Per què? Que és... Perdona, eh? Per què l'ideal de bellesa d'aquesta època era la gent grassoneta?
Perquè mostrava la riquesa i la bona alimentació, és a dir, una dama noble podia tenir una possibilitat que era la d'estar ben alimentada. Fixa't que en Botticelli, per exemple, o quan a literatura es tracta la dolenteria, que pot ser l'enveja, que pot ser la mentida, sempre són dones seques. O sigui, l'excessiva primor és tot el contrari de la bellesa, perquè s'associa a la gana que passen els pagesos.
Ja, ja, ja. Llavors estem associant el que és la bellesa amb una situació de poder de la gent. No?
Exacte.
O sigui, la gent tenia
la pell blanca,
aquesta visió de la bellesa segons ara, si tenien poder econòmic o no.
I és una qüestió econòmica, purament. És a dir, la pell blanca perquè no han de treballar al camp, les formes planetes perquè poden alimentar-se bé, és a dir, això era bellesa, l'altre va molt unit.
L'altre era supervivència.
De supervivència i fixa't que hi veuràs belles en ve baixa, arrugades, però a més amb la pell més fosca. Per tant, la bellesa passa i la pell es corseca. Si veiessin aquestes models d'avui en dia, no
les acceptarien, exacte.
No.
És curiós,
és
curiós com va canviant i modificant.
Són els tòpics de bellesa.
Aquestes relacions de poder que té l'art, això sempre estarà implícit.
És important. Doncs bé, fixa't que aquí veus aquest tema que és bíblic. La Bíblia jueva no l'acaba d'acceptar, no l'acaba de veure bé, però era la realitat, era la idea de la luxúria que desperta en els homes la imatge de la bellesa, de la joventut femenina, i per tant, aquests dos homes, ja ho veieu, són vells. Llavors, clar, resulta que aquí tenim una possibilitat de la representació, que és ella quan s'espanta davant d'aquest home que l'està intentant ultrapassar els límits, allò de saber dir no. Això ens sona, d'avui en dia, vale? I l'altra que és no me n'adono i quina culpa hi tinc jo de ser bonica.
Vale? Ostres, també que bones
molt.
Les dues mirades,
també ens
sona
molt,
quines
vale?
Crítiques.
Fixeu-vos que aquestes mirades que veiem són d'artistes homes. I aquí tens ella, com representa aquest mateix tema. Vale? I es veu a la dona jove, nua, etc. Però fixa't l'acció. Aquesta acció és una acció que ja la trobem, per exemple, en Miguel Ángel, quan Adam rebutja l'àngel que l'està empenyent fora del paradís i que li diu, espera't, Saps? És una acció de rebuig, de... Són
amb
dones
les mans,
fortes.
És una dona, i darrere seu hi ha dos homes, també, i ella, doncs, amb les mans fa el gest com doncs, això, doncs, dient no.
Ara, no està espantada.
No està espantada,
no. Espantada.
Però sí que el rebutja.
Sí.
Rebutja, però no està espantada. Bé, què li va passar a Artemisia en la vida real? En la vida real, el que li va passar és que, com que no l'admetien a l'Acadèmia de Belles Arts perquè era dona i no podien entrar-hi, el seu pare decideix que li posarà un professor particular.
Quina sort tenia aquest
Quina
pare,
sort,
no?
Sí. En teoria era molta sort. Però resulta que aquest professor particular... Uh-huh. que es deia Tassi, sí? La va violar.
Vaja.
I fixeu-vos, és impressionant, La va violar
el mateix professor,
vale?
I ella quina edat tenia?
I ella,
potser adolescent, aquí, 14, 15.
Exacte. Llavors, aquí hi ha una polèmica perquè les dades i dates, com si diguéssim, es van falsificar per part del pare, posant-li 2 anys menys per incrementar la gravetat dels fets. Per això hi ha artistes que diuen és impossible que això ho hagi pintat en aquesta edat. O sigui, fixa't que en aquesta obra es balla entre dos anys de diferència. Vale? Pinta aquestes obres quan té aproximadament uns 17 anys.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
I a més que són grans aquestes obres.
són grans. Exacte.
170, eh? 170% viu,
per això et dic, doncs clar, d'entrada que diuen la de Susana, bueno, a veure, va ajudar el pare i en realitat va ajudar el pare, molt bé, però fixa't que aquestes obres es veu una Artemisia que clar que li va el tema, és que el tema li va molt, i fixa't el que fa. Un altre dels temes importants que trobem en l'època, un tema que és molt tractat, què hi veieu? Ah, aquest és impactant, eh?
És una escena bíblica, oi?
És una escena bíblica, sí, és la de Judit i Holofernes.
Ah.
Sí? Llavors...
Es veu una dona que li està tallant el cap a un home que està en el llit, no?
Sí, i clar, i li talla de quina manera, no? Què li passa quan tallar-li?
Doncs tota la sang, no?
Clar, o sigui, tu te l'imagines, eh?
Els gotets de sang, és brutal. Sí, sí, és supergore. Jo crec que és supergore per l'època, no?
Sí, te l'imagines, eh? A Borbotones.
Els raig.
Bueno, de fet, un dels quadres més coneguts d'aquesta escena és del Caravaggio, no?
És que és aquest. Això és Caravaggio. Fixa't que en aquí hi ha Judit i Holofernes, hi ha, el tema era tractadíssim, tu pots trobar-te, n'hi han de molt monos que es veu, sí, molt monos en teoria, entre cometes, eh? Que es veu a la criada com porta el cistell al cap, amb el cap.
Sí.
Vale? Però aquest, aquesta cortina és molt caravaggesca, llavors aquest Caravaggio, que és una mica anterior i la vida del qual també és molt impactant, impacta molt a la gent. I fixa't, uf, i aquesta...
És brutal,
i aquest també, com li talla el cap, clar, dius, home, això ho fa un home, perquè les pobres noies es desmaien quan veuen sang.
No, doncs aquesta dona és a Kill Bill, saps? Com les pel·lícules de Tarantino.
Molt bona aquesta, Raquel.
Tu pinta un home, Ara, fixa't bé que ho pinta un home i la vella com està? Està dient...
Estava
amb uns ulls desorbitats.
Però és brutal la cara de la dona gran, les arrugues.
Em recorda, aquesta escena em recorda a la escena de la mort de Marat.
Sí, però la mort de Marat, fixa't que no és tan dura com aquesta. És que aquesta... A veure, tu has vist aquest
però
quadre?
També hi va haver una dona,
sí,
la Carlota
clar,
Cardell... Que li va tallar el cap, va ser també,
ara,
no?
No, la Carlota Carolell
el va
apunyalar. I en el quadre de Marat tot es veu més... En aquest quadre, clar, aquest quadre és barroc.
És
i
el
que interessa és que tu, com a espectador, t'impacti. Doncs si tu has vist aquest Caravaggio, jo, per exemple, recordo quan el vaig veure, que pensava, aquest cap et caurà als peus? Perquè, clar, és que... fixa't, Gerard, tu imagina't seccionat.
Molt,
Però fixa't amb la noia, pobrissona meva, que està... Què li passa? Està com espantada, pobreta, és joveneta i tal. I aquí tens la versió del mateix tema d'Artemisia. Què noteu de diferent aquí? Hi ha una diferència,
D'entrada hi ha com una complicitat entre les dues dones,
Perquè totes dues... No hi ha tanta diferència d'edat,
Exacte, no hi ha tanta diferència i fins i tot totes dues estan assassinant aquest home, no?
Que sembla, pobret, un cordero degollado.
Exacte.
Sembla, tu t'imagines això?
Elles superconcentrades, en com fer-ho, amb la tècnica.
Tu has dit. O sigui, tu veus això i a mi em recorda la matança de lo que sigui, d'un porc, i les senyores pageses que estan allà... qui ha dit que les senyores no poden matar, molt ben matat,
Exacte, mira com
espada,
li agafa, no?
L'agafa, concentradíssima.
Cap,
I en aquí no hi ha cap mena, després ho veurem, i aquest i continua
I això que la serventa és còmplice, no? Que amb les altres és com més
aquesta escena per què ocorre?
Aquesta escena és una escena en la que és una escena bíblica en la que Judit escola a dins de la tenda de campanya de l'invasor del poble jueu, que és Holofernes, i el fa veure més del compte. Quan ja el té ben begut i adormit, aprofita i li talla el cap. I l'escena bíblica, en realitat, diu que la serventa era fora esperant, i quan té això, doncs li dona el cap a la serventa. A vegades la veuràs, per exemple, Klim té una Judit que té el cap a la mà. Però al barroc no li interessa això. Al barroc li interessa
veure el moment de l'acció,
perquè és molt més teatral. I clar, i si està dormit el pobre, doncs no té efecte. Però que es vulgui resistir, perquè aquí el tens el pobre intentant resistir, dient què m'esteu fent, i a les dues allà, mira que concentrades estan, tan felices, vale? Fixa't la diferència entre les cares,
Totalment.
De les dues senyores, aquesta és molt més gran, la d'Artemisia, no li fa cap mena de cosa fer això que està fent, en absolut, i tampoc en aquest altre quadre, que és una repetició anys després. Què li havia passat en el judici? El judici va ser terrible. La van sotmetre a un examen ginecològic de lo més denigrant. Una nena que tenia, això que dius tu, 13 o 15, és igual. 13 o 15. Una nena que vol aprendre amb un mestre i que resulta que el mestre la viola. Tenim tota la declaració del judici i us asseguro que és esgarrifosa. Punt per punt ella va dient tot el que va fer. A mi, jo m'esgarrifo, eh? Punt per punt els hi expliquen aquells senyors jutges. I
la Inquisició. La Inquisició.
No era Inquisició, perquè la Inquisició només es tractava de temes de tipus religiós. Aquí no era un tema civil, yeah. Era un tema de violar. Llavors, què és el que passa? Els explica fil per randa i els jutges... clar, el que primer que fan és dubtar de la seva credibilitat. Per tant, una cosa molt habitual que es feia a l'època era...
I que es fa encara culpar la víctima.
Vale, és el fet de dir... Clar, és el fet de dir... a veure, vaig a veure si realment és veritat. Per tant, per si realment és veritat, tortura. Era un tema bastant habitual. Sí, tot i torturant-te continues dient el mateix, és que és veritat. Es va poder determinar que era veritat, condemna d'aquest senyor que li fa això. Però pensa que la violació va ser molt, molt lletja. La condemna un any fora de la ciutat i ja està. Ja està. Llavors, es diu que aquí Artemisia retrata ella mateixa com Judit, i que l'Holofernes
era el seu professor.
El professor.
Boníssim, vale? O sigui, va ser una mena de catarsi.
Clar, fixa't que i la resta de quadres d'Artemisia és com una mena de dir no ens poden fer això. Ai, m'esgarrifo. Saps? No. Perquè llavors el pare aconsegueix que un pintor es casi amb ella per restablir el seu honor. Perquè a pesar de ser la violada, l'honor el tenia tacat i l'honor d'ella tacava tota la família. A pesar d'això, aquesta senyora al cap d'un temps decidirà, ell també és pintor, però ella és important, decidirà separar-se del seu marit, anar-se'n a viure sola amb la seva filla a Nàpols, triomfar com a pintora, triomfa com a tintora, i després desapareix del mapa, que és el que us dic. Per què ha fet això la història? No ho sabem, però... és a dir, fixeu-vos que si ara hi aneu, mireu l'obra d'Artemisia, és una pena, saps? És una pena que no la recordem, perquè era no, molt bona
lloc
pintura.
Deu estar, no, aquesta
sí,
obra?
Sí, sí, que, sí, clar, però fixa't
que... Però que no consta als llibres d'història, o que tu coneixes a Caravaggio, clar, però que no coneixes,
Gerard,
jo és la primera vegada que sentia Artemisia.
Sí? Tu ets una persona entesa a mar. Doncs ara imagina't el gran públic. I el gran públic no la coneix. I el que es va fer va ser el que va passar amb moltes dones pintores. No pot ser, les seves obres s'han atribuït a Domenichino, al seu pare, a qui vulguis, a Tiziano, i per què no amb ella? És a dir, és un món oblidat, desaparegut, se li va fer una injustícia, fixa't aquesta naneta, segurament així estava ella quan l'altra la violava, i ara no, eh?
Estic pensant, la història no és permanent, o sigui, la història s'ha d'anar modificant cada... Vull dir, la història és actual en el sentit que es va modificant en el present. Vull dir que realment, o sigui, el fet de que s'hagi escrit o que la història que coneguem és la que se'ns ha explicat, no és inamovible això, perquè tots els historiadors saben que la història s'ha d'anar canviant.
No, però
segons els descobriments que es van fent.
Clar, 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 però és que fixa't que la sort que tenim és que d'això hi ha documentació.
O sigui, però de quantes dones no hi haurà documentació?
Ah, no, clar, clar, clar. Però fixa't que aquí hi ha un pare darrere
que
va voler...
Però jo crec que sí que hi ha documentació, el que passa que falta trobar-la.
Bueno, no et creguis, no sempre hi és.
No sempre hi és.
I a més a més, els que fem història, ens trobem a vegades amb coses molt, molt desagradables, que és, per exemple, documents raspats. Si tu trobes un document on la tinta s'ha descolorit, no hi ha problema, pots mirar-ho, tens mitjans tècnics per fer-ho, però si el document l'han raspat, i això passa en documents, doncs no. En aquest sí que es conserva. I suposo que es conserva perquè hi ha un pare que està al darrere volguent...
mantenir l'honor, no?, clar, i l'admiració de la seva filla,
com a
artista.
Però no només és per la seva filla, és que és la família. O sigui, si tu, en el segle XVII, et violen una filla, tota la família queda atacada. Si això fem el paral·lelisme avui en dia, potser entendríem més el que passa, ja no a la nostra societat, sinó a tants llocs on les nenes pateixen això, sistemàticament. O sigui, perquè és una mentalitat diferent. O sigui, a ningú de nosaltres, bueno, espero, menys algunes persones, se li acudeix pensar que una nena a sobre que l'han violat taca l'honor de ningú. La paraula honor, d'entrada, ja ha perdut una mica el sentit que se li donaven a l'època. Hem d'entendre en aquella època. O sigui, una nena violada ja perdia tota possibilitat de trobar una possibilitat de casar-se, i si no trobava possibilitat de casar-se, estava condemnada a viure la misèria.
Això és una mica com a l'esclavisme, no? El que naixia esclau,
sí,
ja perdia la possibilitat.
Però fixa't que la diferència és tant que tu has nascut lliure en aquest cas, i has tingut la mala sort de que un home t'ha violentat, ha utilitzat la força. Pensa que quan ella ho descriu fil per randa, i amb la mateixa meticulositat que ella està matant a l'altre, en aquest cas, descriu el que li faran amb ella. Per això és important. O sigui, són temes, i totes les dones que veureu en els quadres d'Artemisia, totes tenen aquesta fortalesa de caràcter, aquest posat seriós, que
aquesta
diu,
actitud, no?
Ara, que
de la vida.
A mi això, o sigui, jo sóc jo i no em trepitgen.
Doncs amb aquest missatge, Rosa, posem punt i final, perquè crec que no ens han de trepitjar, i estic supercontenta que aquesta temporada doncs anem recuperant també dones que han estat silenciades, invisibilitzades, i que cal recuperar fins que els historiadors ho facin com cal.
Això.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu.